parte de eso es una gran oportunidad, porque el puerto es uno de los grandes motores también de la ciudad.
El procés de licitació ja està en marxa i es preveu tenir l'avantprojecte definitiu abans de l'estiu de 2026. Amb aquest darrer apunt, arribam a la 1:04. Més notícies a l'informatiu migdia, a les 2.
Més informació a ib3notícies.com.
TV3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, divendres, 19 de desembre. Bon dia, el dia que el Mallorca jugarà a València el darrer partit de l'any 2025. En Bernat Nadal al control tècnic, començam les portes d'avui. Avui tenim futbol, tenim primera divisió. El Mallorca vol tancar amb bon peu un any que no ha estat fàcil, el vol tancar guanyant a Mestalla contra el València. 3 punts que serien d'or perquè el València és un rival directe. Si el Mallorca guanya, deixaria el conjunt che a 6 punts i també aconseguiria la seva segona victòria consecutiva en el campionat de Lliga. El Mallorca ha viatjat fa una estoneta, a les 11:30, cap a València. Ho ha fet, ja ho dèiem ahir, amb Manu Morlanes a la convocatòria. Sembla que el migcampista s'ha recuperat de la lesió que va sofrir en el darrer partit de Lliga a Sant Moix contra l'Elx. Com deien, 2 victòries consecutives, cerca el Mallorca, seria la primera vegada aquesta temporada que ho aconsegueix el conjunt de Jagoba Arrasate. Davant tindrà un València que tampoc està per tirar coets, suma 2 punts menys que el Mallorca, és cert que ve de guanyar a la Copa del Rei per 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón, a El Molinón, però a la Lliga només ha guanyat un dels darrers 11 partits i dels darrers 3 no n'ha guanyat cap. Per tant, és un rival que també necessita la victòria per sortir d'aquesta zona baixa de la classificació. Tot d'una sabrem la darrera hora d'aquesta València-Mallorca d'avui amb el nostre company Toni Fuster, que ja es troba a terres valencianes, però la prèvia d'aquest darrer partit de l'any ha vengut marcada per això.
Yo espero haber devuelto todo ese cariño a base de trabajo, de sacrificio, de darle valor a cada día que me ponía esta camiseta. Y creo que desde el primer día hasta el último lo he defendido como he podido y como he sabido.
La prèvia ha vingut marcada per l'adeu de Dani Rodríguez del Mallorca. Ahir ho anunciàvem aquí a Esports 3. El gallec va arribar ahir migdia a un acord per la rescisió del seu contracte amb el club mallorquinista. Després de 7 anys i mig, Dani Rodríguez abandona el club, podríem dir, per la porta de darrere. Tot un escoltarem les declaracions, com es va acomiadar Dani Rodríguez del club i també de l'afició en els mitjans del club, però també Dani Rodríguez, després de parlar pel mitjà del club, va fer un escrit a les seves famoses xarxes socials on va dir, entre d'altres coses, que li ha parescut massa càstig el que ha hagut de patir durant aquests darrers mesos després de tot el que va succeir. El Santiago Bernabéu troba que ha estat massa càstig. Ha agraït absolutament a tothom la seva estada en el Mallorca, però no ha mencionat en cap moment el seu darrer entrenador al club, a Jagoba Arrasate, i també tanca l'escrit a les xarxes socials dient que li agradaria tornar a Mallorca, al club, al Mallorca, i fer-ho com a entrenador. Per tant, Dani Rodríguez, que s'apostula en un futur com a possible entrenador del Mallorca. Tot d'una parlant de tot això, també tindrem temps per parlar de la Primera Federació, perquè diumenge la U d'Eivissa té un partit clau, importantíssim, un partit que podreu seguir en directe, com sempre, per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Alcorcón, U d'Eivissa. Acaba de parlar Miguel Álvarez, que juga, diria jo, més que 3 punts en aquest partit. Es podria jugar el seu futur si la U d'Eivissa no suma els 3 punts de terres madrilenyes. També, darrera jornada a la Segona Federació, parlarem amb el tècnic del líder del grup 3, el Poblense, amb Òscar Troya. Demà juga el conjunt de Sa Pobla, ho farà al seu camp, el municipal, contra el Terrassa. I acabarem parlant de bàsquet, entrevistarem a la jugadora de l'Azul Marino, a Marina Avinyoa, perquè el conjunt mallorquí juga demà contra el Melilla amb l'objectiu de sumar la seva 13a victòria en 13 partits. I també faran la prèvia de la Primera FEB, perquè diumenge juguen els 3 representants balears. Una i 10 minuts. Avui de començar, perquè avui és divendres de futbol, és divendres de Primera Divisió, les 9 del vespre a Mestalla. El Mallorca tancarà l'any 2025 contra el València, un rival directe. A partir de les 7 podreu viure aquest partit. Es portes en joc, com sempre, a la millor prèvia. Anant ja cap a terres valencianes, el Mallorca ha viatjat avui de matí, d'haver les 12 del migdia, ja ha arribat a València i també allà, a València, a l'estadi de Mestalla, hi són els enviats especials d'IB3, que han tingut també una setmana intensa de viatges. Anant cap a València, Toni Fuster, bon dia.
Hola, bon dia, Miqui.
Com està? M'acabeu d'arribar, també, no?
Des de València, sí, acabant d'arribar. Ens trobam ara mateix en el voltant de Mestalla, en aquests exteriors. I res, el Mallorca es troba concentrat a l'hotel Melià València. Arribaran ara d'aquí res, perquè en teoria l'avió havia de sortir aproximadament damunt les 11 i mitja, aproximadament, 11 i mitja, cor així. Per tant, ja deuen estar a punt d'arribar. Ja sabeu les novetats, poquetes. Ha anat bé que hagi pogut entrar en Virgili, perquè el varen veure realment coix a l'aeroport de Santiago de Compostela l'altre dia. Sembla que ha quedat amb un ensurt, ha quedat amb un cop, per tant, ha pogut entrar en aquesta llista de convocats. Era possiblement ara mateix el futbolista que més preocupava, que ara mateix és un referent en atac de l'equip de Jagoba Arrasate, i simplement se baixa d'Omar Mascarell perquè es troba en la seva selecció. Ha entrat Morlanes, que ha anat bé també, que s'ha pogut recuperar, i que tot fa indicar que avui podria ser acompanyant d'en Samu Costa en el centre del camp. Anem a veure, anem a esperar, perquè podria haver qualque novetat en aquest 11 que mos pensam i que ja tenim a sa memòria tots, no? Però crec que avui no serà tan fàcil encertar la alineació de l'equip mallorquinista.
Idò, veurem aquesta alineació de Jagoba Arrasate, i també saludam el nostre company Miquel Berger. Miqui, bon dia.
Bon dia, Miqui, com estàu?
Molt bé. No sé quines sensacions tens. Hem vist en aquest darrer partit de l'any. Seria boníssim sumar la segona victòria consecutiva en Lliga i deixar el València a 6 sí. punts abans de tancar el 2025, un any que ha estat complicat.
Sí, ha estat un any complicat, que va començar molt malament, que en Lliga la següent temporada també va començar molt malament, però el Mallorca és cert que s'està refent poquet a poquet en el seu ritme. Però és el que dius, si guanya avui serà la primera vegada aquesta temporada que guanyi 2 partits seguits, acabaria l'any en la millor classificació d'aquesta temporada, és a dir, hi ha moltes coses per veure-ho tot amb un mirall amb un poquet d'optimisme després de la desfeta de la Copa del Rei.
Sí, una desfeta de la Copa del Rei contra el Deportivo de la Coruña, una llàstima aquell partit perquè l'equip arribava enxufat després de la gran victòria contra l'Elx. No sé, companys, quin partit espereu contra un València que és cert que va guanyar a l'Sporting de Gijón a la Copa, però a la Lliga no està per tirar coets ni profecia.
però amb un partit amb intensitat de dos equips, jo crec, perquè després de l'eliminació del Mallorca a la Copa del Rei, jo crec que avui el Mallorca sortirà com un lleó ferit, sortirà amb mossegueig, sortirà a cercar aquests tres punts que li donarien un avantatge important en vista d'aquesta aturada de Nadal, però un València que també ve engrescat perquè va guanyar a l'Sporting de Gijón per 0-2 a la Copa del Rei, i per tant es troba ja a vuitant de final i clar, arriba, com diria en Jagó, va enxuflat, no? Enxuflat, perquè aquesta victòria farà que avui, davant la seva afició, voldrà que va bé i sortirà a ben segur que sortirà a mossegar. Per tant, jo crec que veurem un bon partit, no sé si veurem gols o no veurem gols, però sí que veurem un partit amb intensitat, un partit en, sobretot en dos equips que ara mateix es troben a la part baixa de la classificació, que volen sortir de com sigui i per tant se la jugaran totes dintre d'aquí que arriben. A més, el València té dues baixes en principi, si no vaig malament, i el Mallorca té tan sols de centrecampista Omar Mascarell, per tant arriben tots equips arriben bé en aquest partit.
Sí, el València és cert que ve de guanyar en Copa però de perdre en Lliga, però va donar la cara al Metropolitano, va empatar també a Vallecas. I és un ambient químic i el de València, que ja el coneix tothom, però sí que és cert que ara està tot tan enfocat cap a la junta directiva o la propietat que és cert que els jugadors no estan tan assenyalats pels aficionats. Per exemple, va haver-hi un partit València-Llevant que es jugava en la vida un derbi i el varen aconseguir treure endavant. És a dir, jo crec que el València, tot i que només el golaveratge li deixa fora de la zona de descens, també és cert que jo crec que està visquent un poquet una recuperació també a un ritme pausat com és la del Mallorca. I veurem també la condició física. Parlaven de que el Mallorca serà segurament, o és difícil esbrinar quin serà l'11 titular, però és cert que el 90% seran jugadors que no varen jugar de titulars a la Corunya.
Ara on anava a demanar, Miqui, quin dubtes teniu en quant a l'alineació del Mallorca? És cert que Manu Morlanes arriba a tocar, però si Manu Morlanes pogués arribar i jugar d'inici, tampoc té molt de secret, no? Suposa, l'11 que
Virgili, volen ser Virgili estar dins 11 o no. És a dir, jo crec que dependrà del propi futbolista, de si se troba en 100% o no, perquè si no està bé...
No sé si pot ser una pista, no sé si pot ser una pista o no, però a la fotografia de la convocatòria que va fer pública el Mallorca ahir, la fotografia és de Jan Virgili. Si està tocant, no sé, m'aferren això per pensar que està bé, però no ho sé. Si estigués tocat tal vegada el Mallorca hagués posat un altre jugador, no ho sé.
Exacte, sí, els dubtes són Virgili, que jo també crec que estarà recuperat, perquè després vaig veure les imatges i era més un cop, o dos cops concretament de jugadors del Deportivo, que no una tercera dura, que podria ser més complicada, i veurem també el tema de Morlanes. I quant a la condició física, hi ha els 5 jugadors tocats de Corunya són dins la convocatòria, però en teoria no hauria de jugar cap d'ells de
més que tocat, cansats, no?
Cansats, sí. I el València va jugar al Molinón amb 5 jugadors titulars, 5 jugadors que varen jugar al Wanda, 5 jugadors que podrien jugar avui, és a dir, amb 5 jugadors que podrien haver jugat 3 partits en 6 dies com a titulars. Del Mallorca no n'hi haurà cap que hagin jugat 3 partits de titulars en 6 dies. Així que, si tan important va ser per fer l'alineació el partit de la Corunya, avui s'hauria de notar també qui dels dos equips està millor físicament.
Sí, s'hauria de notar la frescura, les cames dels jugadors del Mallorca que surtin d'inici, perquè, com deia Miqui Berger, pràcticament dels 11 que sortiran, cap va jugar, llevat de Samu Costa, al 90 minuts, ni profecia a Riazor. Vinga, anem a escoltar...
L'equip acaba d'arribar, per cert. Sí. L'equip acaba d'arribar sota la concentració, ara acaben d'arribar fa tan sols uns minutets és encarregat de material en aquest estadi de Mestalla per ja preparar les camisetes, prepararò absolutament tot per el partit que començarà, recordem, a les 9 del vespre i que l'arbitrarà Alejandro Quintero. Sí.
I quant a les baixes del València, són dos jugadors que no són titulars habitualment, que un és el porter suplent Dimitrievski i Chomert, que és central, que sí que va jugar al Wanda, però no acostuma a ser titular, són les dues baixes confirmades perquè els que estaven entre cotons, en dubte, Danjuma, Beltrán i Tàrrega sí que han entrat.
Idò, ràpidament, anem a escoltar el que ha dit a la prèvia del partit, el més destacat, Jagoba Arrasate, del partit contra el València, i també escoltarem el que ha dit el tècnic del conjunt valencianista, Carlos Corberán, i tanquem ja amb aquest partit, perquè també vull escoltar a Dani Rodríguez i saber l'opinió de Toni Fuster i Miqui Verger d'aquesta notícia de les darreres hores, la sortida de Dani Rodríguez del Mallorca. Vinga, això han dit els dos entrenadors, Iago Barrasate i Carlos Corberán, d'aquest partidàs d'avui vespre a l'estadi de Mestalla.
Un equipo rico en cuanto a lo táctico, y nosotros lo que tenemos que hacer es correr, apretar, intensidad, agresividad, y luego sacar el fútbol que tenemos, ¿no? Yo creo que el otro día hicimos un buen partido contra el Elche y tenemos que seguir un poco por esa senda. Tenemos de una victoria que nos ha dado mucho aire, y ahora sería corroborar un poco eso con otro buen resultado, ¿no? Contra un rival que ahora mismo está con nosotros ahí en la clasificación, que si nos gana nos adelanta. Y es un equipo que ya sabéis que sí, se habla mucho, puede haber tensión, pero en los momentos de verdad Mestalla aprieta mucho. Es el último partido del año, antes de Navidad, seguro que va a haber un buen ambiente, que ellos van a apretar. Tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar, pero de ganar sí que creo que daríamos un salto muy, muy, muy importante. Los resultados están siendo mejores, pero fuera de casa nos está faltando, ¿no? Es verdad que ganamos en Sevilla, pero puntuamos en Oviedo, pero sin hacer un buen partido, y creo que el equipo necesita fuera de casa también reencontrarse un poco y hacer un buen partido, ojalá sea mañana, ¿no? Porque esas sensaciones de casa, si los trasladamos fuera de casa, pues nos irá mejor.
La verdad que yo me lo tomo de una forma muy clara y muy directa, ganar el siguiente partido. Es que mi objetivo es ese, ahora mismo nuestro objetivo es sacar 3 puntos ante el Mallorca, y soy consciente de que vamos a tener que hacer mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder conseguirlo, porque enfrentamos un rival bueno, con capacidad a nivel colectivo y con rendimientos individuales, como he dicho antes, interesantes, pero nos centramos en nosotros, en nuestro deseo, en nuestro compromiso, en nuestras ganas de dar la afición lo que queremos darle, que son 3 puntos.
I d'així afronten els partits els dos entrenadors, Toni Fuster, Miqui Verger. És un d'aquests partits que, com que envia el panorama amb una victòria o una derrota, perquè si guanya el Mallorca, que te deixa 6 punts del València i te'n vas a menjar els torrons en la tranquil·litat d'aquesta victòria, i si perds pot caure en el pou de la classificació, i el València igual. Si guanya, superen el Mallorca, i si perd, s'encén la llum vermella.
Si perds, te fiques una altra vegada dins d'aquest infern.
Sí, sí.
No? Dins d'aquest infern d'aquí que ara mateix estan enfornats a la classificació, i si guanyes...
I passes un Nadal fuster ben llarg, eh?
Quin Nadal, quin sí, Nadal.
Sí, sí. Eh? I si guanyes, te pots a 3 d'Europa.
Però això t'ho dic, és que...
No, clar.
Ho hem de mirar tot, és cert, però és que t'envies panorama d'una victòria i una derrota, que és un d'aquests partits que poden marcar un punt d'inflexió en quant al futur d'en dos equips, segons el que passi avui més talla. Veurem. Vorem. A les 9 del vespre, no, companys? A les 7, mos hi posam.
A les 9. Sí, a les 7 mos hi posam des d'aquest estadi, que jo no sé si serà el darrer any que vendrem aquí, perquè el nou estadi ja deu estar...
Jo, les darreres fotografies que he vist, no van un poc enrere, no? O no?
No
ho sé.
No a punt a punt, però enrere, però queda, encara té de mig any bo per anar acabant obres i per començar.
Crec que quan no sigui la jornada 38 de l'any que ve no arribau, no sé.
No. No, fa 20 anys que està mig fet, sí, sí, han de fer. Aquí a València han estat 20 anys dient que tenien el millor mig del camp del món.
Queden els remates, com diuen, no? Sí, mare meva.
L'estadi que han viscut finals de Copa del Rei, han viscut la del Mallorca, per exemple, contra el Barça, han viscut la final del Real Madrid-Barça, també.
Sí.
Han vengut molt de pits aquí, en aquest estadi, que ja està bé, però, Miquel, que han donat la volta.
Fem el penal també de la Copa del Rei d'en Wegun, que la va tirar de fora, però no en recordeu? Mare meva.
Ara, per que era una locura també. És típic estadi que està en el centre de la ciutat, i perquè han passat un fumer. No te pots ni imaginar. Però bé...
Ho heu surat, ja s'ho heu puesto.
Aquestes són les lluites.
Clar que sí.
I les cornades que han de passar.
Tan fàcil.
A vegades per arribar fins aquí.
Clar que sí. Vinga, ràpidament, deixant ja davant una miqueta el partit importantíssim.
Una coreta, Alejandro Quintero mos va pitar a Bilbao, a Sant Mamés, aquesta temporada, que el Mallorca va perdre per 2-1. Va pitar a Salet i Balears, també.
Ha pitat un penal, no?
Ha pitat a Palma, el Balears espanyol, i dos dies després, que van viatjar amb ell, de tornada del Balears espanyol, crec que va ser el dia que va expulsar 2 jugadors del Madrid.
El Real Madrid-Celta, que va guanyar el Celta de Vigo.
Sí, 7-2.
Valent, per tant, un àrbit valent.
Sí, sí, valent.
Molt va bé tenir un àrbit valent.
A veure si vull continuar amb aquesta línia de valent. Sí, sí.
A més talla.
Avui d'ho veurem, en Alejandro Quintero. Esperem que tingui un bon vespre com el Mallorca. I res, que el conjunt vermell pugui sumar els 3 punts en aquest darrer partit de l'any. Vinga, ràpidament, ho anunciàvem ahir, just a començar, perquè votava la notícia que confirmava IB3. Dani Rodríguez ja no és jugador del Mallorca. Ahir va firmar la seva rescisió de contracte després de 7 temporades i mitja, i va parlar pels mitjans del club i se va acomiadar de l'afició del mallorquinisme i també del club mallorquí. L'escoltam.
La única palabra que se me repite son gracias. Yo lo único que le puedo dar a la gente, a la afición, no solo a los mallorquinistas, sino también a los mallorquines en general, es gracias. Hemos sido muy, muy, muy felices durante tanto tiempo. Somos unos privilegiados, tanto mi mujer como mis hijos como yo, de haber estado tanto tiempo en una isla tan bonita como esta. Y es que solo le puedo dar gracias porque su cariño me ha llegado desde el primer día hasta el último. Así que yo espero haber devuelto todo ese cariño a base de trabajo, de sacrificio, de darle valor a cada día que me ponía esta camiseta. Y lo he defendido durante muchos partidos y creo que desde el primer día hasta el último lo he defendido como he podido y como he sabido. Por suerte tengo grandísimos momentos aquí, ¿no? Y el primer ascenso fue mágico para todos, no solo para mí. Y pues mi primer gol en primera a la vuelta de Primera División. Y creo que uno de los momentos más mágicos y que casi se culminan es ese gol en la final de la Copa, ¿no? Pues es un momento mágico, ese ruido de la gente, como gritó el gol, todo el ruido de los mallorquinistas, de los 20,000+ mallorquinistas que había allí, pues es un momento único.
Ja per anar tancant en València, Toni Fuster, Miqui Verger, una valoració ràpida d'aquest adeu per la porta de darrere d'un dels jugadors més importants dels darrers anys en el Mallorca, com és Dani Rodríguez. Una pena que tot hagi acabat així, però també hem de reconèixer que el jugador no va estar gens encertat. Amb quines sensacions heu viscut aquest adeu del Tigre de Betanzos, Toni?
Paraules molt guapes cap a l'afició del Real Mallorca després de tant d'anys i després de ser, jo diria, un mallorquí més, perquè fins i tot té residència aquí a Palma, a Pòrtol.
A Marratxí.
A Marratxí, té residència, a Marratxí. I ara se va immolar. Després del partit del Real Madrid se va immolar. Sí. I aquí hi ha un entrenador que hi ha un còdits de club i va trencar aquest còdits. I Iago Barrasate no l'ha volgut perdonar.
Jo crec que... I és una opinió. Uh-huh. Bé, primer, com la valoració que faig, que és una molta tristor, la partida d'en Dani Rodríguez, per tot el que has esmentat, Miqui, perquè és un home que ha estat, ho diu ell també, va ser clau a l'ascens, a la promoció amb el gol, sobretot a l'Albacete.
Sí, sí.
Després va fer el primer gol contra l'Eibar en el retorn del Mallorca... i el gol també a la final de la Copa del Rei. És un des de que està ell, és el màxim assistent del Mallorca, seria molta tristor, però jo sí que és cert, i la meva opinió en aquest sentit és que el temps havia de ser jutge, el temps havia de fer que arribés aquesta rescissió, i jo crec que el temps, més temps, serà el que retorni a Dani Rodríguez al lloc que ha de quedar en el mallorquinisme. I tinc la sensació, sempre he tingut la sensació, que darrere el missatge a Instagram, o els dos missatges a Instagram, hi havia més coses dins el vestidor del mallorquinisme. Del Mallorca, perdó. I que aquestes coses que hi havia més globals i problemàtiques al vestidor del Mallorca, Dani Rodríguez, amb aquest comunicat, el va convertir només en una guerra individual.
Sí.
I després, amb el temps, jo sí que crec que s'han anat arreglant les coses entre tècnic o tècnics i vestidor, però, clar, Dani ja no...
Ha quedat apartat, no?
Sí.
Ja ràpidament, va parlar Dani Rodríguez pels mitjans del club, que ho acabem d'escoltar, però també va fer un comunicat a les seves xarxes socials i va deixar entreveure, o va dir, que li ha semblat massa càstig el que ha hagut de passar després de tot el que va succeir al Santiago Bernabéu. Ràpidament, trobau que Iago Barrasate o el club ha estat massa dur en Dani Rodríguez? Com pensa ell?
El club ha estat duríssim, ha estat contundent, però hi ha un còdits. I jo crec que Iago Barrasate, en l'edat que té i tot el que li queda per entrenar no ha volgut marcar un precedent dins la seva història. Perquè si arriba a perdonar, possiblement marca un precedent i un altre jugador, una altra banda, li pot fer el mateix.
Sí.
Jo crec que ja ha volgut marcar territori. Uh-huh. I Dani Rodríguez, en dues ocasions, se va votar aquest còdic. La primera, per ventura, si la primera hagués demanat disculpes automàticament i aviat, per ventura el càstig no hagués estat tan contundent. Però la segona carta, jo crec que aquí, el club. El club vol dir Alfonso, vol dir Ortiz, Iago Barrasate, pens que aquí han dit s'ha acabat. Perquè, a més, Dani Rodríguez era capità.
Uh-huh.
I això encara...
Ho fa poc més gros, no?
Ho multiplica
sí.
molt més.
Clar que sí.
És a dir, sento un capità, sento un representant de la plantilla donant aquesta... donant aquesta imatge, no? Aquesta... Bé, més que imatge...
Sí.
Aquest missatge correcte, donant aquest missatge, troc que això no, sí, sí. no era el correcte.
S'ha trabucat descomunat. Sí. Sí. Miqui, digues.
Sí, jo el 100% d'acord amb en Toni. La tristor de tot això és que ho fa una persona que du i té la importància que té la història recent del mallorquinisme, que mai havíem vist aquesta imatge de Dani, perquè també era un tio molt, o és un tio molt, molt proper amb, el, sí. amb l'aficionat. Amb l'aficionat. I clar, això fa que lo millor que tal volta el debat sigui més ample dins l'afició, però si fos un jugador que du dos anys, que fos, no sé, si fos en Mojica, no dubtaria ningú
clar.
De quina ascensió, de que l'ascensió era la correcta, vaja, que no, el Mallorca i Jagoba no tenien molt marge de...
Sí, el que tu dius el nom de Dani Rodríguez i també el cap, els ascensos, el gol de l'Albacete, el gol de la Copa del Rei, i clar, te vens un poquet a baix, no? No ho sé, te costa més acceptar que no ho ha fet bé i que se'n va, però clar, les coses han vengut així, s'ha equivocat i,
clar, és que,
i ho ha pagat.
Per mi que és un tio que és una persona que quan hi ha una persona amb dificultat dins el vestidor, que ho hem sapigut, tenia problemes amb Martin Ballin en el tema del Covid, li convidava que s'hagués passat.
Sí.
Coses molt humanes i no t'esperaves que això pogués passar d'en Dani cap a en Jagoba.
És així. Res, en Dani Rodríguez, que ja ha abandonat el Mallorca, veurem on acaba, de moment no té equip, surten noms d'equip de primera, possibles destins per en Dani Rodríguez, veurem durant aquest mercat d'hivern que succeeix. Res, companys, tanquem ja en València. Vos escoltam avui a baixa a partir de les 7.
A partir de les 7, el Mallorca anirà de vermell, camiseta vermella, calçons blancs i calces blanques. Temporada passada vàrem anar de blau. Sí. Avui canviarem. Anirem
de canvi de look avui a més talla, perquè va ser...
Blanc i blanc.
Molt bé. Avui, Miqui, Toni Fuster, gràcies. Adeu. Des de València, en la darrera hora d'aquesta València-Mallorca que viurem avui vespre a IB3 Ràdio. Fem una aturada per la publicitat i hem de parlar de l'UD Ibiza. Ha parlat Miguel Álvarez, una roda de premsa que no ha tingut preu. Ara tornem.
IB3 Ràdio és esport. Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix, para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una.
72.480!
Dilluns 22 de desembre, el dia especial sorteig de Nadal. Viu la pluja de milions en IB3 Ràdio. Des de les 9 del matí, l'equip del dia entonarà a la ràdio pública la tradicional banda sonora de les festes. Dilluns, des de les 9 del matí, el dia especial sorteig de Nadal. La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 32 minuts, Esports 3 migdia, IB3 Ràdio. Parlem ara de la UD Ibiza, diumenge, partit importantíssim al camp de l'Alcorcón. Raúl Medrano, company, com estàs? Bon dia.
Bon dia, m'has agafat que està menjant el xocolata aquest que ens han convidat avui.
Ja és per la tard, no?
Ara faig una mica tard.
Ja l'hora de dinar, Medrano. Jo me l'he menjat a les 10 i mitja. Bona hora.
És que estava amb aquestes coses modernes de...
Només xocolata, també t'has tirat cap a l'ensaïmada.
No, ensaïmada. Ah, però la volia deixar pel postre, però al final ja m'ha entrat gana ara. Bé, a més, ja he trencat el dejú.
Ah, sí, perquè fas...
Perquè t'anava a dir que he trencat el dejú perquè la Unió Esportiva Eivissa, al final de la roda de premsa, sense el míster, perquè ha marxat, i dic, perquè no ho ha fet ell també, ens han fet un petit brindis amb cava amb els periodistes que estàvem allà.
Mare meva, quin dematí, no, Medrano?
Sí, molta intent. Avui m'han convidat per tot. Només falta que em convidis tu alguna cosa.
Ah, idò, quan vulguis. Tu ja ho saps, t'havia convidat dissabte passat a una cosa, però no vas voler venir.
Ah. Això és cert. No, i avui m'han convidat a una altra. Però bé, això serà després.
No, tu estàs molt sol·licitat, Medrano. Què tal, Miguel Álvarez, com està?
Miguel Álvarez també està sol·licitat. Sí.
Per tu, sobretot.
Afortunadament per ell no ha estat sol·licitat al despatx del president. Continua sent l'entrenador de l'Eivissa, ara fora bromes, perquè després del partit de l'altre dia, de l'empat contra el Villarreal, i sobretot de la mala imatge, no?, que va donar l'equip, que era un partit en el que el millor va ser precisament això, empatar i no perdre'l, després del mal joc de l'equip, i amb la roda de premsa posterior del tècnic, en què va carregar durament contra el seu propi equip, contra ell mateix. Deia que hagués entès que fessin fora o que volguessin fer fora a tot l'equip, incloent-hi amb ell, amb ell el primer. La sensació que em va quedar a mi després d'aquella roda de premsa diumenge és de que estava més fora que dins, podríem dir, però han passat els dies. Al final, crec que amb bon criteri no ha estat destituït i continua sent l'entrenador i tindrà un altre match ball.
Sí, ha surat un match ball, però supos que ara, en les festes de Nadal, en l'aturada, si no se guanya el Corcón, la cosa podria canviar, no? No ho sé, dit jo. És una teoria, no ho sé.
La veritat és que no sé. Jo crec que a mi em fa la sensació que ara el club ha fet una aposta ja per ell. Parlo de l'entrenador. Una altra cosa són els futbolistes. Sí que fa la sensació que hi haurà bastants de canvis a la plantilla, perquè històricament, quan l'Eivissa no ha anat bé en aquestes alçades de temporada, hi ha hagut un mercat d'hivern, una finestra de fitxatges molt intensa.
I tant.
I molt moguda. L'equip visita diumenge al camp de l'Alcorcón, un camp sempre complicat. Al final és un equip que fins fa no tant estava a la segona divisió. És cert que no està passant el seu millor moment també el conjunt madrileny, però no deixa de ser, com deia, un camp complicat. Curiosament, Miqui, l'any passat també la UD va tancar l'any a Santo Domingo, al Corcón. També va ser l'últim partit de l'any aquell al Corcón a Eivissa. L'Eivissa també estava en una situació molt complicada que va acabar amb... ja era en Paco Gémez, perdó, ara m'havia jo equivocat mentalment. Deia que també estava en una situació molt complicada i, tot i que va fer un partit prou dolent, va guanyar, no sabem encara com, però va guanyar el Corcón, va marxar de vacances amb aquella victòria i això va provocar una reacció. Tant de bo la història es pugui repetir.
I tant.
No té baixes importants en vista a un partit que, segurament, Miqui, això sí, tot i que ell ha volgut refugir un dia més d'aquesta pregunta, serà l'últim d'alguns jugadors i fins i tot alguna pes pesant, com pot ser, tothom estava pensant en Àlex Gallar, que la rumorologia diu que estaria bastant a prop d'abandonar el club després de dues temporades i mitja a l'equip. Si et sembla, sé que tens un tall preparat de
Miguel Álvarez. Sí, el primer. Si te sembla, el podem escoltar, perquè ha estat la pregunta que jo crec que tothom esperava, no? Saber si Miguel Álvarez estava pensant o suposava que una possible derrota al Corcón podria propiciar la seva destitució. Tu li has demanat i has tingut un intercanvi d'opinions, però sí una xerradeta amb el tècnic de la UD. Anem a escoltar aquesta pregunta de Raúl Medrano, que és una gran pregunta, perquè tota la gent se demana, i coneguent en Amadeo Salvo, si amb aquesta dinàmica de la UD Eivissa, si no se guanya el Corcón, el càrrec del tècnic de Jaén pot córrer perill. Escoltam.
Te pregunté yo el otro día si temías por tu continuidad. Si estás aquí, me alegro de que continúes aquí.
Así ha quedado, lo dabas por sentado. Gracias por confiar en mí, sí.
No, sí. Digo que de hecho te dije que me sabía mal hacerte la pregunta.
A ti no te voy a invitar de esta Navidad, seguro.
Me gustaría saber si has hablado con el presidente de esto, si él te ha trasladado su confianza, si ha querido reforzar, pues eso, la confianza en que el entrenador eres tú y vas a estar aquí hasta final de temporada.
Yo sigo trabajando igual, Amadeo sigue conmigo igual, Javi igual, yo estoy trabajando, yo nunca, no porque eso no me puede ocupar nada, no depende de mí. Yo lo único que intento es ser un buen profesional a nivel de trabajo, y los resultados, pues normalmente entendemos que el buen trabajo pues va a llegar resultados, pero eso depende de muchas más cosas, yo me centro en eso, y a mí nadie me ha dicho nada, al contrario, yo tengo totalmente en confianza en el presidente, en el director deportivo, en la entidad, hasta que el fútbol me lleve a donde me tenga que llevar. Pero yo no puedo estar pensando en eso. ¿Cómo voy a estar pensando en eso? No, hombre, no lo tengo muy claro. Pero si me pasa, me acordaré de ti, ¿eh?
Se'n recordarà de tu, Medrano, si no se guanya i no pot tornar a la banqueta de l'Udivisa.
Te l'imagines allà menjant-se el raïm d'aquí 12 dies i pensant en mi. Sí. Por. Mira aquelles coses polides a pensar en aquell moment, sí, sí, no pensar en mi. He de dir, Miqui, que... Clar, la gent es queda amb això, que és el que es veu o el que s'escolta, no? Però fora del moment oficial de roda de premsa, a mi em fa l'efecte que m'estima, que tenim una bona relació.
Sí, perquè t'ho diu, te diu ses coses, però t'ho diu un bon rotllo, no és que
t'estigui
malament o se'l vegi amb una cara, perquè jo he vist ses imatges i no se'l veu tampoc que estigui enfadat, t'ho diu de bon rotllo.
I en marxa, en abandonar la sala, de fet, diria que probablement de la persona que amb més efusivitat s'ha acomiadat, perquè al final era l'última roda de premsa a l'estadi de l'any abans de les festes. La veritat que m'ha estat un adeu sincer i que tant de bon mos tornem a veure.
Una cosa, esteu a favor, Medrano, que és una persona que se fa estimar molt. Això també.
Sí,
també
sí. No sé si tothom pensa el mateix, però sí, m'agrada pensar, m'agrada sentir-ho de la teva
veu. Què anava a dir? També li has demanat, perdona, ràpidament, tornem a escoltar el que comentaves abans pel mercat d'hivern i que hi podria haver una petita revolució dins la plantilla, no s'ha banyat gaire i ha tornat a tirar pel seu futur.
Eso de rumores, lo único que conozco es la canción de Rafael Agarra. Yo no, los demás. Lo que tenga que ser, será. Lo que tenga que pasar, pasará. Ahora estoy centrado en el Alcorcón. Pero me preguntaste, ¿temes por tu situación? No, pero y te dije, pero si yo entiendo que si el club lo hace, es lógico, es que el fútbol va de rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el club ve que no hay rendimiento en la entrada de los jugadores, pues está en su derecho de hacer lo que tenga que hacer, pues solo faltaba, ¿sí? No sé si te he contestado bien, pero...
Sí, más o menos.
Idò, aquí està la resposta del tècnic de Miguel Álvarez, que tampoc se vol banyar, ja va passar la setmana passada, crec que amb el mercat d'hivern, veurem què passa, perquè tampoc té segur el seu càrrec, per també pensar, no, a Medrano, en qui vendrà o qui sortirà.
Sí, ell diu que no està pensant en això, però és una evidència que, efectivament, ell i el director esportiu Javi Lara sí que estan pensant en els molts moviments que farà, segurament, la plantilla. Nosaltres no tenim notícies reals totals, però a ningú se li escapa, a la gent que estem aquí.
Ho parlava en Raül l'altre dia amb en Toni Torres. El tema de... Clar, l'entrenador és el primer assenyalat quan les coses no van bé, també hi ha molts jugadors, hi haurà molt de canvis a la plantilla. El tema de la direcció esportiva no se toca, està... No se també, pot dir res, no passa res.
No, també hi ha hagut rumors de que podria estar en perill Javi Lara, perquè al final és l'artífex d'aquesta plantilla que no està funcionant. Que passa que també Javi Lara té un ascendent humà i personal com a llegenda del club, en tema, i és un... Diguéssim que no és tan fàcil la seva sortida com la d'un director esportiu que passi per aquí, que no tenia cap relació anterior amb el club i amb l'afició i l'ascendent que té ell en l'afició, en la història del club. Jo crec que tindrà un marge de confiança. Ara fa unes setmanes s'escoltaven moltes coses aquí, de que estava fora Miguel Álvarez, que estava fora Javi Lara. Jo crec que Amadeu d'alguna manera ha reflexionat i crec que com a mínim en aquest mercat d'hivern el deixarà fer la seva feina a Javi Lara. Recordem que l'any passat el de l'anterior director esportiu, que va ser Juan Jiménez, va ser acomiadat crec que el dia 20 de gener, és a dir, enmig del mercat, a 11 dies abans dels 11 dies més intensos de mercat, que són els últims, el va fer fora. I ja l'equip va cometre algun fitxatge que ja tenia encarrilat ell, i Javi Lara va arribar, i jo no sé si en una setmana cap fitxatge va ser a Javi Lara. Bebé va arribar de la mà de l'entrenador, però bé, que el que vull dir és acomiadar un director esportiu enmig d'una finestra de fitxatges, és una cosa molt boja, molt arriscat, no? Així, des de fora.
És estrany, però clar, a l'Udivisa passen coses en Amadeo quan se li creu un cable que pot passar qualsevol cosa. I més si no se guanya diumenge l'Alcorcón.
Però bé, jo m'he alegrat de veure Miguel Álvarez avui, ja l'he dit, i que segueixi, que serà bona senyal. Per cert, diumenge a les 12, aquest Alcorcón a Eivissa, en directe a Esports 3 en Joc, com sempre, i també a IB3 Televisió, aquest
partit
que...
Ja ho sé, els espectadors d'IB3 Televisió tindreu el luxe de poder escoltar en Raül Medrano, o no, Raül?
Us abandono, eh?
Sí, ja ho sé, ja, però tenim un substitut de garanties i de luxe, també, eh?
Sense cap mena de dubte.
Està aquí, ja, o no?
Sí, crec que està entre Toni Tenerife, crec, no?
No, en Gavi Fortosa.
Ah, pensava que era Toni
Tenerife.
No,
en Gavi Fortesa, serà el narrador per IB3 Ràdio.
Se m'ha creuat un Excel per aquí.
En Toni Tenerife presentarà les portes de diumenge a migdia. Per tant, res, ho podeu seguir per IB3 Televisió i també, com sempre, per IB3 Ràdio. És un partit importantíssim per la U d'Eivissa, que necessita sumar de 3. No per menjar el torrons amb molta tranquil·litat, perquè continuarà lluitant a la zona baixa, però sí que Miguel Álvarez podrà menjar el torrons amb tranquil·litat i sense pensar amb en Raúl Medrano. Raúl,
bones festes.
Gràcies, bones festes,
si
i que aprofiti el xocolata. Ja te l'has acabat, ja segueixo.
Digues?
Te l'has acabat ja o no? Encara no.
És que m'he posat molt poc, era un petit tast. Després de postre li donaré més canya.
Molt bé, Raúl, gràcies.
Vinga, adéu.
Vinga, una ferrada forta. Ràpidament, a banda del futur i del mercat, Miguel Álvarez també ha parlat de l'importantíssim partit contra el Corcón.
Ha seguido muchísima gente, mucha gente del año pasado, sobre todo la parte de delantera tienen prácticamente jugadores muy potentes del año pasado, y es un equipo que se ha adaptado más, a mí me parece más un equipo de la categoría este año, esa es mi opinión particular, más de la categoría este año que el año pasado, era un equipo de mucho juego asociativo, sobre todo al principio, daba gusto jugar, pero al final los resultados son los que son, y ahora me parece un equipo, bueno, solo hay que ver los goles que ha hecho, que tiene la mitad de los goles ha sido a balón parado, los otros al contraataque, el resto en juego directo, o sea, al final, lo importante, balón parado, transiciones, y el juego directo ya no juegan tan asociativo, pero si tienen que jugar, juegan porque tienen jugadores de pie. O sea, me parece un buen equipo, pero nosotros tenemos que ir, como tú decías. La segunda pregunta era, ¿qué tan importante es el partido? Pues muy importante, como todos, porque es más eminente, porque yo no sé los demás, pero yo cuando me voy de descanso navideño con mi familia, y si voy perdiendo no soy buena compañía, y me gustaría ser buena compañía, ¿verdad? Entonces, claro que lo hemos preparado bien, como siempre. Vamos a ver si tenemos la fortuna de que sale todo y te acompañan también las circunstancias, que muchas veces son, pero sobre todo lo que te tiene que acompañar, que tú compitas bien. Si tú compites bien, te acerca a ganar, claro.
I del diumenge a les 12, aquest importantíssim partit al Corcón ho divisa en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Han de parlar de la segona federació. També darrera jornada de l'any a segona federació. Demà juga el líder, el Poblense, que rep la visita del Terrassa, el conjunt d'Òscar Troya, que vol aconseguir una victòria per acabar l'any 2025 com a líder de la categoria. Volem parlar amb el tècnic del Poblense per saber com afronta aquest partit que té molts d'al·licients. Òscar Troya, com estàs? Bon dia.
Què tal? Muy buenos días.
Bé, Òscar, s'acaba un any, ara parlarem del partit, però s'acaba un 2025, darrer partit d'aquest any, per emmarcar, no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final también es un sumatorio del final de la temporada pasada, de la segunda vuelta del año anterior, y todo lo que hemos vivido este año. Yo creo que bueno, en líneas generales, pues lo puedo pedir un 2026 que sea igual, ¿eh?
Sí,
y nos irá muy bien, ¿no? Entonces, nada, contento de todo el año y bueno, vamos a ver si lo materializamos también en el partido de mañana ante un rival muy bueno, una de las mejores plantillas del grupo y que bueno, que esperemos que cerremos la temporada o este ejercicio 2025, pues oye, con una victoria, con los 3 puntos en casa y con ese sumatorio de 31 que llevaríamos.
Uh-huh. No sé, Òscar, com a entrenador, és cert que la primera meitat del 2025 se va aconseguir aquest ascens a segona federació, un ascens que tal vegada podria estar una miqueta de muntar el paper, però t'esperaves aquests 4 mesos a segona federació?
Bueno, no me los esperaba porque no me he parado a pensar. Uh-huh. Al final, como nos hemos planteado una filosofía de actuar, de ir al día a día, de ir al minuto a minuto, de ir a lo que tenemos delante, entonces en ningún momento nos pusimos a pensar que nos podía deparar la temporada. Al final, somos gente ambiciosa, somos gente humilde, sabemos de nuestras dificultades también en cuanto en la categoría, entonces, oye, pues vamos a nos planteamos el competir cada semana, el competir contra todo el mundo y bueno, y muy contento con la labor que están haciendo todos. Yo creo que a nivel de club, a nivel de equipo y a nivel de jugadores estamos creciendo, el Poblense está en boca de mucha gente y eso es el buen hacer de todos, ¿eh? Entonces, contento y no me lo esperaba porque tampoco No, no, en ningún momento me
no vas a pensar, vamos. Sí,
cómo,
sí, sí.
Cómo podíamos estar o cómo no podíamos estar.
Que t'anava a dir, demostra una gran feina feta durant l'estiu, no? Perquè no ha de ser fàcil fitxar futbolistes, confeccionar una plantilla a segona federació quan acabes de pujar i, a més, tenint tant d'equips, no? De les Balears, com l'Atlètic Balears, l'Andratx, la Societat Esportiva Eivissa, el Porreres, en aquesta categoria, no?
Sí, yo creo que al final esto es uno de los hándicaps que podemos tener, pero bueno, yo creo que el nivel balear es bueno. Fíjate, todos los equipos de Balear están ahí compitiendo y de una manera excelente. Entonces, bueno, creo que es lo que te decía, que a nivel de club crecimos, a nivel de dirección deportiva crecimos, a nivel de entrenador de cuerpo técnico hemos crecido y a nivel de jugadores hemos crecido. Yo creo que todo el buen hacer de todos y cada uno de los departamentos han hecho que el Poblín se pueda estar donde está a día de hoy. Entonces, sí, yo creo que es el conjunto de muchas cosas bien hechas con las dificultades que nos podemos encontrar, económicas, de cantidad de jugadores, claro, etcétera, y que bueno. Pero decíamos, cuando terminamos la pretemporada o cuando empezamos la pretemporada, decíamos que me parecía que teníamos individualmente una muy buena plantilla, que si podíamos hacer de esa plantilla un equipo, pues seríamos un equipo que competiría muy bien, ¿no? Y bueno, pues parece ser que estamos cerca de convertirnos en ese equipo.
Hombre, cerca no sé, yo creo que ya se ha conseguido, ¿no? Porque los números cantan.
Siempre queremos más, más. Entonces, cuando no se mejora, se empeora. Así que nosotros queremos ir para arriba siempre.
Un partit demà, Òscar, que té molt d'al·licients. És el darrer de l'any 2025, juga a casa, no ha perdut encara cap partit com a local aquesta temporada i rebeu un equip com el Terrassa, que ve llançant, no?, de guanyar per 3-1 a l'Atlètic Balears. Un partit que té un poc de tot,
Sí, 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 yo creo que sí. Y lo que te decía antes, en la parte más analítica y técnica, pues nos enfrentamos a una de las mejores plantillas del grupo. Es una plantilla que sí que es cierto que tiene una serie de bajas, pero que con esas bajas, fíjate cómo están compitiendo últimamente. Entonces, se aúna una experiencia en la categoría con una calidad individual tremenda de sus jugadores. Yo creo que con el cambio de entrenador también, pues la dinámica está siendo bastante buena. Es un equipo que compite muy bien, que tenemos el ejemplo de la semana anterior con el Baleares, que compitió y, bueno, pudo sacar el partido por ese resultado de 3-1, entonces, oye, yo creo que una dificultad máxima para seguir nosotros con nuestros retos, de ganar cada semana, de conseguir esos 3 puntos y de medirnos ante un grandísimo rival.
Uh-huh. Quin era el secret per fer de Sa Pobla, del municipal de Sa Pobla, aquest fortí? Està clar que hi ha un secret també per ser líder en aquesta jornada, però clar, guanyar 6 partits de 8 a casa i 2 empats... Tampoc és gent fàcil, perquè sempre...
No lo sé, el secreto no lo sé. El secreto no lo sé, porque se trabaja siempre.
Sou duríssims de Sa Pobla, però, mare meva.
Sí, sí, sí. Consigas o no consigas los objetivos, el trabajo está ahí. Entonces, yo creo que lo que te decía, y todo guarda la misma relación, yo creo que el que todos y cada uno hagamos nuestro trabajo de la mejor manera posible, que tengamos ambición por ser mejores y de crecer, yo creo que es lo que nos está haciendo pues que estemos en el momento que estamos y que todas esas rachas que podemos ir hablando sean positivas todas. Entonces, oye, el trabajo y la ambición por crecer que tiene el club, que tienen los jugadores, que tienen el cuerpo técnico y que todo ello pues nos hace que a día de hoy pues estemos haciendo las cosas muy bien.
Mm-hmm. Què mireu més, fer punts per ja firmar la permanència o fer punts per continuar líders?
Jo miro ganar a Terrassa, 3 puntos. 3, solo 3.
3, que no seria que va l'any com a líder, segur.
¿No? Bueno, sí, creo que sí, però vaja, 3, sumatorio 31.
I feu motelat per començar tranquils el 2026, també.
Bueno, es igual, cuando empieces el 2026 seguramente nos dirá, oye...
Voldrá guanyar el Porreres, supongo, aquest dia, ¿no?, quan comenci.
Es súper importante ganar el primer partido del año, tal.
Se esforca, es
claro. Siempre.
Sí, 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 sí.
Exactamente. Entonces, solo que pienso en los 3 puntos y poco más.
¿Qué t'anava a dir, ja per acabar, com està la afició de Sa Pobla? Enganxadíssima, supongo, ¿no?
Bueno, sí. Ojalá que mañana haya una muy buena entrada, que las necesitamos, porque al final este tipo de... En este grupo, pues vas a campos donde la presión de la gente de fuera es máxima. Entonces, oye, el tener la ayuda de los nuestros, pues te hace que crezca también todo nuestro potencial. Así que nada, esperemos que mañana sigan con nosotros y que tengamos una muy buena entrada en el Municipal de Sapobla para afrontar un partido contra un rival muy duro.
¿Aniràs a veure el Barça Atlètic i l'Atlètic Balears o no?
Creo que sí.
Van a Porreres també, crec, la setmana passada, no? Si no recordo malament.
Sí. Efectivament.
I doncs no sé què partit entre l'Atlètic Balears i el Barça Atlètic. Jo crec que un empat li aniria bé el Poblense, o no?
Ah, bueno, me da igual. Yo quiero ganar mañana y después los demás que hagan lo que quieran.
I doncs pensant només en el seu partit, en Òscar Troya, el tècnic del líder ara mateix del grup 3 i amb un partit menys. Hem de recordar que ha de jugar el partit a Torrent que se va ajornar fa una setmaneta. Res, Òscar, que moltes gràcies i acabar l'any amb una victòria perquè vos ho mereixeu, perquè el 2025 ha estat brillant i s'ha d'acabar de la millor manera possible, en 3 punts a la butxaca.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta. Gràcies, Òscar.
Adéu.
I de 3 ràdios, Joc Net. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'Impost de Turisme Sostenible. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
1:54, aquest cap de setmana també tenim jornada interessant en el món del bàsquet. A la primera FEP, els 3 representants balears juguen diumenge. L'Estia Menorca ho farà a la pista del Melilla. Vol guanyar el conjunt de Javi Zamora després de la derrota contra l'Estudiantes i també per agafar avantatge amb un equip com el Melilla que ocupa la zona baixa de la classificació. Darrera hora d'aquest partit. Miquel Cardona, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui. Efectivament, el calendari que no dona treva en aquesta primera FEP, pràcticament tercer partit en 7 dies, i aquest que enfrontament, aquest desplaçament a Melilla, que l'afronta a l'Estia, recordant que només té 4 victòries en bons partits, que no basta per arribar a l'objectiu del conjunt de Vintaufa. Ha comparegut Javi Zamora en roda de premsa, li hem demanat, i ell considera que guanyar és necessari, però no urgent.
Bueno, urgencia no tenemos ninguna. Hemos tenido opciones de ganar en 9 de los 11 partidos que hemos jugado. El equipo ha pasado por muchísimas dificultades y creo que cuando recuperemos la dinámica de grupo y del día a día y podamos encadenar 2-3 semanas con todos los efectivos del equipo, estoy convencido que esos momentos finales serán más fáciles de cerrar, y estoy convencido que las victorias van a llegar, que el equipo y el trabajo que hacen lo merece, y también nuestra afición. Así que bueno, yo creo que va a ser un 2026 espero muy, muy bonito, y espero que sigamos en esta línea competitiva y que, ¿por qué no?, caigan más partidos, ¿no?, caiga más cara que cruz.
Jaume Lobo i Pol Molins seran novetats a l'expedició de l'Esti. El tècnic madrileny ja disposarà d'ells després de diverses setmanes de baixa, no així encara pel que fa a l'ala pivot Finxot. El Melilla, com comentaves, ha estat 2 victòries per davant de l'Estia i arriba després de perdre els darrers 3 partits, la qual cosa ha provocat canvi a la banqueta. Diumenge s'estrenarà un clàssic de les competicions FEP com és Rafa Sanz. Parla així del conjunt de Melilla, Javi Zamora.
Al cambiar de entrenador, pues nunca sabes qué parte de lo que han estado trabajando hasta ahora se va a mantener, qué cosas nuevas nos puede ofrecer el que Rafa haya cogido el equipo, pero en definitiva son un equipo con mucha presencia física debajo del aro y que juega muy bien en situaciones de pistol, esas situaciones de off-ball que estamos trabajando y que creo que será una de las claves del partido, ¿no? Sujetar ese sin balón, intentar estar sólidos atrás, dominar el rebote y poder seguir empujando el balón y jugando valientes y con un ritmo alto.
Diumenge, Miqui, a partir del 6 sabrem què pesa més, si el canvi de banqueta del Melilla o la necessitat, que no urgència, de l'Estia Menorca.
I dos esperen què pesi més si el del Menorca hi guanyi el conjunt de Javi Zamora, que també ho necessita, tot i que no sigui urgent. Miquel?
Ah, veurem, veurem què succeeix.
Vinga, què passa? Depèn. Gràcies,
bon
Miquel.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, una ferrada forta. I també diumenge juga el Fiwi Palma, ho farà a les 12 a la pista del Cantàbria, i el Palmer, que rebrà a Son Moix, també diumenge a les 6, la visita d'Obradoiro. I a la Lliga Challenge, demà juga l'Azul Marino. El conjunt mallorquí, a les 7 i mitja, rebrà a Son Moix la visita del Melilla, tercer classificat, l'equip que... intentarà sumar la 13a victòria en 13 partits i acabar la temporada, que va aquest curt 2025 com a líder de la seva categoria. Sentim la jugadora de l'Azul Marino, Marina Avinyoa, en declaracions a IB3 Ràdio.
Hem començat doncs molt enxufades i molt preparades, i volem que segueixi així. També hi ha un punt que crec que el fet que anem tan bé i que de moment anem invictes, existeix, no?, aquest punt d'aquesta pressió que no és dolenta, no?
Au, idò, segons per arribar a les dues del migdia, així acabam aquesta edició nadalenca ja d'Esport 3 Migdia a IB3 Ràdio. Recordeu que tornam avui a hora baixa a partir de les 7 en tota la prèvia del darrer partit de l'any que disputarà el Mallorca. El camp del València necessita guanyar el conjunt de Jagoba Arrasate aquest partit. Tornant dilluns amb més Esport 3 Migdia. Passau un bon cap de setmana. Adéu, vagi molt bé. Toma mi mano y baila rock and roll. Baila entre regalos, cuenta uno, dos, tres. Gira una y otra vez. Siente la música que aquí a tus pies. Eso es Chic and Perro. Esto es Chic and Perro. Esto es Chic and Perro. Esto es Chic and Perro. Son las